Bon dimecres i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest 6 de novembre de 2024. Comencem el nostre magazín diari, que us acompanyarà des d'ara i fins a les 12, menys dos minutets, desplegant tot l'equip per Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Lèrdula i Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Escalfem motor d'aquestes 3 hores de ràdio, tot explicant què escoltareu a partir d'ara. D'aquí uns instants, quan finalitzem aquest sumari, calaix de dansa amb la Lucía Dieguez de l'Escola de Dansa Cascavells. I, com sempre, amb un bon convidat amb qui conversar, avui el ballarí David Yudes. A 2:15, primera de les 3 cites d'aquest matí, amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el primer flaix informatiu del dia. Després d'aquest primer flaix, saludarem el nostre historiador de capçalera, el Jordi Ferran, i els seus tastets d'història, que avui ens parla de les eleccions d'Estats Units, però des d'una perspectiva penedesenca. A partir d'aquest dijous i fins diumenge, la GATAP i el Casal de Vilafranca celebren la 7a edició d'Escena Penedès. En parlarem a l'entrevista de les 10 amb la Sílvia Sallarès de la GATAP i la Cristina Gallardo del Casal, amb les quals repassarem tot el programa. A 2:15, de nou els serveis informatius ens porten l'última hora en aquest segon flaix informatiu del que passa arreu de casa. I de 2:15 fins a les 11, tertúlia amb la nostra gent gran. Avui els proposem parlar de la Dana, de València. I seran la Remei Casanovas, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví. A les 11:06 obrirem la tercera hora amb la cita setmanal amb Inseum, que aquesta setmana és molt especial perquè finalment, després de 8 anys en obres i de gairebé 20 anys d'ençà que es va començar a gestar el projecte i els canvis, aquest cap de setmana unes portes obertes obren el nou Inseum, el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya. Expliquem com anirà i què hi trobareu a partir d'ara amb el seu director, Xavi Fornos, i el coordinador d'activitats culturals, Jordi Ribas. A 11:45, última cita amb l'actualitat de les nostres dues comarques, aquests 5 minuts per actualitzar-nos i anar tancant el matí. I acabem amb doble ració de gent del detall. Això vol dir un parell de propostes d'activitats properes. D'una banda, la Festa del Mos de Sant Pere Molanta, que tindrà lloc aquest cap de setmana. El Pere Bertran, president de la societat principal Unió, ens ho explicarà a 11:45. I de l'altra, repassarem les activitats d'aquest mes de novembre a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní amb la seva directora, la Glòria Bricoller. Així transcorrerà aquest dimecres 6 de novembre al Penedès en xarxa. Just després del sumari, ens retrobem amb la Lucía Dieguez i el seu calaix de dansa, aquest espai mensual que ens endinsa en el món de la dansa. Una secció que avui dediquem a conèixer el ballarí i president de l'Associació Internacional de Ballarins de Catalunya, David Yudes. Així que connectem amb Ràdio Sant Sadurní i saludem l'Eli Jiménez i la Lucía. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, una vegada al mes la que ens acompanya aquí als estudis és la Lucía Dieguez de Cascavells, de la mà del seu calaix de dansa. Lucía, molt bon dia, com estem?
Doncs molt bon dia i benvinguts a aquest calaix de dansa. I com l'agenda que tenim aquest mes, una de les dates molt importants a tenir en compte és el proper 17 de novembre, on ens presenta la 7a gala de ballarins catalans al món a l'Auditori de Sant Cugat. Avui us presentem el president de l'Associació Internacional de Ballarins de Catalunya i organitzadors d'aquesta gala. Un reconegut ballarí de ballet clàssic, el David Yudes. Bon dia, David.
Bon dia, Lucía. Què tal, com estàs? Estic molt content de poder estar aquí amb vosaltres avui, de poder doncs, parlar una miqueta sobre el que vulgueu i sobretot doncs, d'aquesta gala de ballarins catalans al món, que és ja doncs, la 7a edició aquest any. I bueno, estem molt contents de que continuï i de realment doncs, tenir la sort no?, de poder reunir aquests ballarins catalans que estan doncs, arreu del món fent les seves carreres i que puguin tenir doncs, un petit moment aquí a casa seva per poder ballar i per poder realment doncs, regalar-li al públic algú fet a casa. No?
Ens pots avançar una miqueta les figures que tindrem en aquesta edició?
Doncs mira, jo encantat. Estic molt content de poder-vos... Avui el que farem potser donarem un parell de noms, perquè així doncs, creem també una mica d'expectació i de totes formes a les xarxes de l'Associació Internacional de Ballarins a Catalunya doncs, anirem compartint el cast complet. Sí que puc dir que dos dels ballarins que estaran amb nosaltres a la gala, un d'ells és el Martí Paixà, que està actualment com a ballarí principal a l'Stuttgart Ballet, una de les companyies més reconegudes actualment, i després tindrem a la Sònia Vinograd, que és una ballarina fantàstica que està a Oslo, amb la companyia nacional a Oslo fent carrera, fa ja molts anys que està allà, ho està fent fantàsticament, fa rols principals i de veritat estem molt contents de que puguem gaudir de persones com ells, de ballarins com ells, i que els puguem tenir aquí, doncs això fa molta, molta il·lusió.
Sí. Escolta, David, tu vas formar-te aquí i quan tenies uns 12 anys doncs vas guanyar el Grand Prix de Nova York, al qual et van oferir 3 o 4 beques, si tinc ben entès, i finalment vas optar per anar a l'Acadèmia de Grace de Mònaco. I un temps després doncs vas guanyar el Prix de Lausanne, a Suïssa, i et van oferir entrar a la Royal de Londres, no? A la companyia aquesta tan gran. Sembla com una constant, no? Un ballarí es pot formar aquí i després es té que anar a fora sempre a treballar?
Doncs sí, Lucía, tens tota la raó en aquest aspecte. Veiem cada any veiem com molts joves talents es veuen pràcticament obligats a marxar realment per perseguir el seu somni, no? que és convertir-se en ballarins professionals. I en el meu cas, doncs sí que jo vaig tenir que marxar amb molt jove, amb 13 anys, però també he vist casos que han hagut de marxar inclús abans, amb 12 o 11 anys. No? Llavors, jo aquí, doncs, amb aquest tema, intentaré ser el màxim sincer possible. I al final, un dels problemes que tenim a Catalunya, no? Que tot i que això ho parlarem més endavant, però el fet que no tinguem una companyia professional dins d'un gran teatre com tenen tots els altres països, doncs això ja és difícil, però tampoc tenim una escola d'èlit, una escola de prestigi reconeguda a nivell global, com pot ser doncs, la Royal Ballet School o mateixa Princess Grace de Monte Carlo, Stuttgart, Zurich, vull dir, hi ha moltes escoles a nivell europeu i a nivell americà i arreu del món que són reconegudes i que realment la gent jove sap que ha d'anar a aquelles escoles per convertir-se en ballarins professionals. No? Llavors, aquí a Catalunya això ens falta també, i llavors aquí ve el problema, no? Una mica la falta de recursos per realment poder-li donar a un jove talent de 12 anys tot el que necessita, tant física, tècnica i psicològicament, per poder esdevindre un ballarí i ballarina professional, no? Per això, quan, no? Doncs quan les escoles actualment tenen joves talents i nenes amb molt de talent, amb certa edat jove, doncs el millor en aquest cas és que aquests nens, per aprofitar i per poder créixer de la millor manera, hagin de marxar a una escola fora del país que sí que té els recursos i que sí que té les coses necessàries per poder fer-los esdevindre un ballarí, ballarina complet, no? Llavors, bueno, per aquí va una miqueta el tema.
Mm, perquè els pares són bastant reticents en el món de la dansa, ja que els estudis queden una mica... Però, per exemple, ara tenim l'Institut del Teatre, que estan els estudis de dansa integrats amb la secundària o el grau superior de dansa amb l'ESO. Suposo que, com a mi, David et va enganxar això ja treballant, però com veus aquestes noves possibilitats?
Doncs em sembla molt important tenir centres, tenim dos centres actualment, que són l'Oriol Martorell i l'Institut del Teatre, que són centres que tenen els estudis, sobretot els estudis acadèmics ESO, perquè són els obligatoris i són els més importants i els més difícils de compaginar amb el que és la formació en dansa, no? Llavors, jo crec que això és super, vull dir, és una cosa que és molt important. El que sí que bueno, doncs una mica continuo el meu discurs d'abans, no? Al final, el que necessitem és una escola de prestigi, una escola d'èlit, on tingui també aquests estudis integrats, però que sigui una mica l'objectiu principal, no? Sigui el de formar ballarins d'èlit. Aquesta és la meva visió. També, no? El que dius dels pares, Lucía, doncs això també és veritat, no? Les famílies, és molt important fer-los entendre, no? Que això de la dansa és algo per tota la vida, no? I que els seus fills i filles, els que volen ballar, són alumnes que realment viuran d'això, i estem parlant d'una vida, no? D'una vida. Llavors, és molt important que les famílies també siguin conscients de que tot l'esforç que fan pels seus fills i filles és necessari perquè realment no és un capritxo, no? Sinó que estem parlant de que hi ha una formació molt important darrere i després aquests nois i noies van a viure d'això, no? A tenir un sou, a possiblement el 90% marxen del país per viure fora, per treballar, llavors és algo que tots n'hem de ser molt conscients, no? En aquest sentit.
Sí, perquè recordem als oients que fa molts anys el Teatre del Liceu tenia una companyia pròpia, una gran companyia com la Royal, pot arribar a fer unes 12 produccions, però en el cas del Liceu va néixer el 1847, però el 1988 Liceu doncs, va quedar-se sense aquesta companyia. Actualment tenim el Ballet de Barcelona, el Ballet de Catalunya, el CDC, la Companyia Juvenil de Ballet Clàssic, el Ballet de Carles Iñáñez, l'IT Dansa de l'Institut, que acabem de parlar, o inclús el Parc Dansa, que és de la Factoria Cultural de Terrassa. Llavors, David, la salut del ballet està millorant, doncs?
Doncs jo crec que sí, Lucía. Jo crec que la salut del ballet, de la dansa, està millorant, sobretot perquè cada cop veiem més gent en aquests últims anys que vol fer coses, no? Veiem que cada cop hi ha més gent que vol intentar portar el seu granet de sorra, intentar fer coses... I això és molt important. És molt important perquè l'escena continuï evolucionant. És absolutament necessari, no? Llavors, tots aquests projectes que has anomenat, doncs realment estan aquí per omplir aquest buit, no? Per omplir el buit i el fet de que no tenim una companyia dins d'un teatre nacional, com et diria jo, estable, no? Amb uns sous importants pels seus ballarins i ballarines. Llavors, és superimportant que hi hagin aquests projectes perquè al final el que donen també és oportunitats a aquests alumnes, no? Que no han pogut marxar fora i que estan aquí i que volen ballar, volen intentar una carrera, llavors doncs, és important també que hi hagin aquests llocs i que hi hagin doncs, les més oportunitats possibles.
Sí. La gran Tamara Rojo, en el moment que era directora de l'English National Ballet, i ara és del Ballet de San Francisco, deia que cap clàssic es pot considerar clàssic si no suporta les noves versions. I posava un exemple amb Romeo i Julieta, que tants i tants espectacles de diferents disciplines hi ha. Com veus aquestes noves versions?
Doncs sí, jo crec que en part... aquí tinc una mica de contradicció, perquè en part entenc i estic bastant d'acord amb aquestes paraules de la Tamara, però per altra banda, potser estàs parlant amb una persona que, bueno, que jo he estat a una única companyia dins aquest món, que és el Royal Ballet, i el Royal Ballet sí que t'he de dir que és una companyia molt, molt tradicional i molt arrelada a la seva història, no? Llavors, doncs jo sóc un ballarí que he viscut molt allà, I sí que penso, o per mi, les versions més potents i les versions que realment tu vas a veure i parlo de mi, realment, parlo de la meva opinió, però les versions que vaig a veure i que m'imposen i que em fan sentir doncs són aquestes versions creades més antigament, que són les que tothom coneixem, no? I jo, doncs, home, si se'm fa escollir, si se'm fes escollir, doncs jo prefereixo aquestes versions, no? Perquè, bueno, també en temes dels passos tècnicament, no? Com pot ser que un ballet fet, doncs, en l'any 1940 o 1950, si encara avui en dia, no? Tècnicament, super, super difícil per primers ballarins que ho fan, no? Llavors això és mèrit del coreògraf i de lo avançat que estaven també en aquella època, no? Llavors, doncs bueno, jo sóc més partidari de si tu fas un ballet clàssic, no? De repertori, com un Giselle, un Trencanous, un Romeo i Julieta, etc, un Llac dels Cignes, doncs jo sóc més partidari de sempre fer. Òbviament es poden fer canvis i es poden tocar coses i ficar coses noves, però sempre doncs respectant una mica el que és la dansa clàssica i, bueno, i això. Mm. Tot i així, doncs, estic molt d'acord que hi hagi noves versions també i bueno, i hi ha gustos per tothom, no?, en aquest cas.
Sí, sí, sí. A veure, David, ara ens sortirem una miqueta del guió. No sé si sabies que els passats Jocs Olímpics de París van ser 28 medallistes catalans, i això fa que Catalunya sigui molt fort i potent, no?, l'esport. Els musicals, Madrid ara és la central, però el públic català ara té una gran oferta també a Catalunya, no?, i demanant cada vegada més musicals en català, que actualment ja tornen a ser recolzats. Des de l'associació, des de la vostra associació, què esteu fent per la mobilització i fomentar i donar a conèixer la dansa clàssica a Catalunya?
Mira, això és un tema complicat, no? Perquè al final la dansa no és una disciplina que és realment mainstream, no? O que és coneguda arreu del món. Si tu, per exemple, li vas a una persona que no té res a veure dins d'aquest món i li preguntes qui és, en Roberto Bolle, per exemple, no? O si estem parlant de Baryshnikov o Nureyev, potser encara sí, no? Però grans estrelles que no hagin transcendit fora del món de la dansa, doncs no les coneixen, no? Aquestes persones no coneixen. I també estem parlant de que la dansa està molt estereotipada, no?, en aquest sentit. Llavors, moltes persones, la majoria de persones encara, tenen una visió sobre, o una opinió sobre el que és la dansa que realment no té res a veure avui en dia, no? Llavors, aquesta associació aquí a Catalunya, que l'Associació Internacional de Ballarins a Catalunya, es va fer amb el propòsit d'ajuntar-nos tots els ballarins que estem ballant a fora, o que hem estat ballant a fora, per tenir una xarxa, una mica de connexió entre nosaltres, bueno, per poder una mica comunicar-nos i també saber entre nosaltres el que està passant dins del món de la dansa i estar actualitzats. No? Crec que estar actualitzat dins d'aquest món és algo molt, molt important, siguis ballarí, siguis docent, crec que és algo, super, super important. No? Llavors, al final, des de l'associació, sí que és veritat que això ho vam fer com a un projecte a llarg plaç, perquè d'aquí uns anyets doncs, recullin els seus fruits, però la veritat és que està anant molt bé. Fem diferents masterclasses durant l'any, fem un curs d'estiu també, de 3-4 dies, doncs fem aquesta setena gala de ballarins catalans aquest any, que crec que és algo molt important i és un moment únic per, primer perquè els ballarins catalans que estan a fora puguin ballar a casa i després perquè el públic es pugui reunir i vegi una mica que realment tenim talent i ballarins que estan ballant dins les millors companyies. No? Llavors, intentem fer una mica aquestes activitats perquè tothom hi pugui participar, superinclusives, i perquè tothom tingui una mica una oportunitat a sentir-se part d'una comunitat que és aquesta associació, i que vegi que estem en ello, no? Que vegi que hi ha moviment, que vegin que realment estem ficant de la nostra part, perquè, si més no, la gent estigui motivada i tingui ganes de sortir endavant dins aquest món, que és un món molt difícil i molt sacrificat, però que si t'agrada el que fas, doncs val molt, molt la pena. No? Llavors, bueno, això és una miqueta.
Doncs moltes gràcies, David. Acabem aquí l'entrevista. Ha sigut un plaer poder estar parlant amb tu. Tens alguna coseta més a dir als oients?
Doncs moltes gràcies, Lucía, a tu per convidar-me. Estic molt content d'haver vingut i d'haver parlat un ratet, d'haver intentat ser el més sincer possible, també, que crec que és important amb aquests temes que hem parlat. I res, quedo a la vostra disposició pel que necessiteu. I de cara als nostres oients, doncs, bueno, en primer lloc, gràcies per escoltar. Entenc que són moltes persones també que els hi agrada la dansa i la cultura. I realment, l'únic consell és que no deixeu de fer cultura, no deixeu de no només dansa, sinó crec que la cultura en general és molt important i és algo que hem de continuar fer creixent aquí a Catalunya, perquè és molt necessari. Dir que la dansa és un art molt, molt bonic, i també és molt bonic, però és molt potent a la vegada, perquè és un art físic, completament físic, i és bestial el que es demanda per part dels ballarins per poder fer una carrera d'èlit al més alt nivell. No? Llavors, bueno, endavant amb tot i un plaer haver estat aquí. Moltes gràcies. Adéu.
Doncs, Eli, el David és un referent al ballet clàssic. Hem tingut la gran sort de poder parlar amb ell. Però al proper calaix de dansa portaré a una vilafranquina que es diu Laura Olivella, que és directora de l'escola i de la productora Som i Dansa, i ens presentarà doncs, els nous espectacles que té i el Trencanous, que ja fa molts, molts anys que ho està fent.
Doncs això serà el mes vinent, com sempre, Lucía. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres en aquest calaix de dansa del mes de novembre. I res, al desembre ens tornem a veure.
Sí.
Que vagi molt i molt bé.
Adéu.
La dansa ens porta a 9:15. Fem una parada, 5 minutets, per escoltar com es lleva aquest matí de dimecres a l'Alt i al Baix Penedès. I un cop actualitzats, seguim tot fent un tastet d'història.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:15, encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. Llista d'espera d'entre 3 i 8 mesos per treure's el carnet de conduir per la falta d'examinadors. Obtenir el permís de conduir a Catalunya és una tasca força complicada des de la pandèmia. I és que, depenent de l'autoescola, el temps d'espera per examinar-se de les pràctiques pot anar entre 3 i 8 mesos, cosa que fa que hi hagi alumnes que van a altres comunitats autònomes a examinar-se. Quadrar les pràctiques de conducció amb els alumnes s'ha convertit en una odissea per les autoescoles, ja que hi ha més gent que es vol examinar que les places d'examen que ofereix la DGT. El principal motiu d'aquests retards és la falta de personal a la Direcció General de Trànsit, un problema que fa anys que dura, que la pandèmia va agreujar i que encara no s'ha solucionat. El principal problema és a Catalunya, perquè el cost de vida aquí és més elevat i els funcionaris no volen viure al territori, segons apunten des de les direccions d'algunes autoescoles. El que demanen aquests mateixos centres és més personal i que també els examinadors coneguin el territori. S'organitza a Olèrdola una recollida solidària per les persones afectades per la Dana. Responent a un neguit ciutadà molt present a Olèrdola i amb la implicació d'entitats del municipi, l'Ajuntament d'Olèrdola coordina aquesta setmana una campanya solidària de recollida de material i aliments per les persones afectades per la Dana. Els punts de recollida s'han fixat a Sant Pere Molanta, Moja i Sant Miquel d'Olèrdola des d'aquest dijous i fins dissabte. A Sant Pere Molanta es podrà portar el material a la sala. El dijous de 9 del matí a 12 del migdia i de 4:45 de la tarda a 9:45 del vespre. Dissabte, a la plaça Busquina, de 12 a 3, coincidint amb el vermut electrònic que s'organitza per la festa del Most. A Moja, la recollida s'ha programat dijous i divendres de 6 de la tarda a 8 del vespre al centre cívic La Xarxa. I a Sant Miquel d'Olèrdola, la recollida s'ha programat divendres al local Rosent Montaner de 10 a 12 del migdia. Gelida es prepara per la 14a edició de la Funifira. De divendres a diumenge, el municipi viurà un cap de setmana ple d'activitats que combinen modelisme, oci ferroviari, cultura i gastronomia, consolidant la Funifira com un esdeveniment únic i representatiu del municipi. L'acte inaugural de la Funifira d'aquest any, que tindrà lloc dissabte a les 10 del matí a l'estació superior del funicular, serà un homenatge al centenari del Funi. Tot i que l'acte oficial d'obertura és dissabte, l'espai gastronòmic obrirà les portes divendres a la pista Jardí de la Unió del Casal Gelidenc, oferint als visitants una experiència gastronòmica amb una selecció de productes locals, vins i caves de la zona, en un ambient festiu i acollidor. Un dels altres punts destacats d'aquesta edició serà l'oportunitat de viatjar en globus, dissabte a la tarda i diumenge al matí, però no serà pas l'únic. I és que la Funifira oferirà una gran varietat d'activitats per totes les edats, amb exhibicions de maquetes ferroviàries, una trobada de Playmobil i Lego, tallers de robòtica i aeromodelisme, activitats infantils, una exposició sobre el centenari del funicular, a més d'una àmplia programació esportiva i musical. El Club Patí Calafell forma el primer equip de floorball format per persones amb diversitat funcional. El club ha estrenat el seu primer equip d'hoquei adaptat, format per una desena de persones amb diversitat funcional. Transmeten una passió per l'hoquei molt pura, centrats en passar-s'ho bé sense mirar res més. Aquesta naturalitat és la que ens hem d'encomanar tots, va apuntar el coordinador de la base del Club Patí Calafell, Roger Molina, la setmana passada, presenciant el primer entrenament del nou equip verd al pavelló Joan Ortoll. L'entitat penedesenca va estrenar el seu primer equip d'hoquei adaptat, format per una desena de persones amb diversitat funcional. Va ser un primer tast, però també tot un èxit que s'espera que es repeteixi una vegada a la setmana.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts tocats de 9:45.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
El Tastet d'Història en aquesta ocasió ens parla de les eleccions d'Estats Units, això sí, des d'una perspectiva penedesenca. Així que marxem fins a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs així és, i per això en tenim el nostre especialista, el Jordi Ferran. Molt bon dia, Jordi, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Com va tot?
Bé, després d'aquestes pluges, d'aquest inici de setmana una miqueta així, no? Espantats tots.
Vaja.
Ja amb una mica més de normalitat i veient l'actualitat en perspectiva històrica. Mm.
Però avui ens allunyem una mica d'aquestes inundacions, d'aquesta tragèdia que ha assolat a València i tot el país, per anar-nos cap a un esdeveniment que pot tenir relació amb el Penedès, que són les eleccions a Estats Units, oi?
A Estats Units, sí. Sí, avui doncs, també és actualitat d'aquesta setmana, ultimíssima actualitat, i avui viatjarem un segle enrere per conèixer un candidat a les eleccions, unes eleccions que al final de tot veurem que va tindre això relació amb un vendrellenc. Mm-hmm. Ens situem a les eleccions de 1928, no és exactament les de fa un segle, les de fa un segle va ser justament a 1924, on van guanyar els republicans. A les següents, a 1928, per tant, amb els republicans al poder, amb una política de deixar fer econòmic i de prohibició de l'alcohol, de la llei seca, és en aquesta època, dels anys 20, dels feliços anys 20, perquè la gent ho entengui, és una època de prosperitat econòmica, i hi hagué, doncs, les últimes eleccions, de fet, que guanyarà un republicà, i que van enfrontar a Herbert Hoover, que diríem havia estat secretari de comerç de l'anterior president nord-americà, republicà, per tant, la línia continuista, contra el demòcrata Alfred Smith. Uh-huh. Van ser unes eleccions que també es van celebrar el primer dimarts de cada mes, aquest any, en aquest cas de 1928, perquè això és una altra de les peculiaritats nord-americanes. Les eleccions sempre són a la mateixa data perquè així ho estableix la llei. No ho estableix la Constitució, hi ha gent que es pensa que és una cosa constitucional, no? En un inici no hi havia data per celebrar les eleccions, però des de mitjans del segle XIX es va establir una llei per que les eleccions sempre fossin a la mateixa data per així ens facilitar a la gent precisament la participació política. Uh-huh. En un dimarts, no? Que ens sembla que és tot el contrari, que si nosaltres si ens enviessin a votar un dia entre setmana...
No aniria ni el tato.
Claro, quanta gent votaria? Potser un 30 o un 20% si hi ha si normalment les assistències, l'abstenció és alta aquí, imagina't entre setmana. Però bé, als Estats Units, aquesta data, hem de pensar, va ser creada això, a mitjans del segle XIX. A mitjans del segle XIX, diríem que el ritme del dia no l'establia el capital, no? El capitalisme, que és el que ens passa ara, avui en dia, no? Que quan ens no podem anar a treballar sembla un drama nacional i és producte de que el que preval és el capital, el fet de produir. Uh-huh. A mitjans del segle XIX, qui manava era el temps i el camp. Llavors, el novembre era una bona data perquè ja s'havia acabat tota la campanya de collites. Uh-huh. Els agricultors, doncs, ja havien... Si t'hi fixes, ara, aquí també, aquesta època de l'inici de tardor és quan fem la festa de la verema, la festa del most, uh-huh. Ara acabem la collita de l'oli... Ja és final de l'any de collita, doncs, ja hem fet la feina, i just abans dels grans freds, no? És clar, si fa molt de fred i hi ha gelades, no ens podem moure. Doncs. Per això es va escollir principis de novembre i un dimarts. Per què un dimarts? Doncs perquè el cap de setmana era dia tant de descans com dia de missa, per tant, en una societat encara religiosa era una miqueta un sacrilegi anar a votar i no anar a missa. i s'havia de comptar que la gent s'havia de desplaçar fins a la capital del comtat, per tant, s'havia de deixar unes hores de marge. Per això es va triar que fos el dimarts, perquè era el dia ideal. A més, el dimecres a moltes ciutats era dia de mercat, per la qual cosa ja si et desplaçaves a la ciutat podies aprofitar l'endemà per comprar o fer les gestions que fes falta. Aquí neix perquè en cada primer dimarts, després del primer dilluns de novembre de cada 4 anys, des de mitjans del segle XIX, d'Estats Units, hem votat, nosaltres no votem, però els estatunidencs voten. I també van votar, doncs, el 1928. Va guanyar el republicà Herbert Hoover, que tenia doncs aquesta política d'expansionisme econòmic, poca normativa, i diríem, una època de prosperitat econòmica. La prosperitat econòmica a vegades tendeix al liberalisme més salvatge a triomfar, però també contra el seu rival, Alfred Smith, que va ser el primer catòlic candidat a unes eleccions als Estats Units. Als Estats Units fins llavors havia sigut un... Tots els candidats havien sigut protestants. De fet, el primer president catòlic serà Kennedy, 30 anys més tard, que el Smith fos el primer candidat. I aquest fet, que em sembla potser una tonteria, va ser vist per la premsa de l'època com un dels fets més principals pels quals havia perdut. Perquè Smith realment era una persona molt, molt, diríem, que generava moltes simpaties, havia sigut governador de Nova York i semblava un molt bon candidat per acabar amb aquest domini republicà que havia durat, havia ocupat la Casa Blanca durant tots els anys 20. Però no fou així, va tindre una derrota molt dura. Hoover va guanyar a molts estats que ja sabem, no?, que aquests estats bisagres que hi ha als Estats Units, que són els que decideixen la balança entre un candidat o un altre, ja fa un segle ja existien, eren diferents, perquè la representació de cada estat, el pes demogràfic és el que modifica quants seients, no?, quants supernumeraris donen. I abans els estats bisagres van canviant en l'època segons la seva representació electoral, però bé, en aquests estats que es consideraven que podien ballar entre demòcrates i republicans, tots van votar republicà i de fet alguns feus demòcrates també van votar republicà, per la qual cosa Smith va decidir retirar-se de la vida pública. Bé,
cosa rara, coses, avui dia. No,
que passa si la també, entre altres coses, el va afectar això, el fet de ser catòlic, que era un moment de molta pujança econòmica, i el fet de que ell era contrari a la prohibició. És un moment, com hem dit, de la llei seca. Segur que als nostres oients els sonarà això de la llei seca, de les pel·lis del gànsters, del Capone, que feien allà l'alcohol en banyeres, en soterranis, i el venien bé. Doncs Smith era contrari d'aquesta llei, que deia que precisament això el que feia era produïa tota una sèrie d'economia submergida. Això va fer, segons la premsa de l'època, al final les dones sempre són el buc expiatori. Doncs bé, la premsa de l'època va culpar a la mobilització femenina contrària, o sigui, que volia la llei seca, aquesta mobilització conservadora, com una de les causes perquè els demòcrates i Smith hagués perdut. És una cosa culpar els... O sigui, quan hi ha un gir a la dreta, culpar les dones és una cosa que passarà. Va passar aquí i passarà aquí durant la República, quan guanyen les dretes, just en les primeres eleccions que les dones poden votar, també es culparà les dones. Mare, una cosa que la historiografia ha demostrat que no és cert, però és un tòpic.
Ja.
Bé, com dèiem, Smith es retira. I què fa? Un candidat presidencial, quan s'ha de retirar de la vida pública? Doncs bé, dos mesos més tard de les eleccions, just al gener gener-febrer de l'any següent, de 1929, és a dir, quan Hoover havia pres possessió, decideix anar de vacances a Cuba. Mm. I per què a Cuba? Bé, perquè a Cuba, a diferència d'ara, que té un embargament i els nord-americans... Bé, en principi és l'arxienemic tradicional nord-americà, llavors Cuba, i en especial l'Havana, era un lloc de pròsperes inversions de capital nord-americà i un lloc de descans de la gent adinerada. Mm-hmm. Allà a Cuba, Smith va tindre un resident cubà que el va rebre i va ser qui el va acompanyar en totes les seves vacances, que van durar uns 12 dies. Aquest resident era Josep Aixalà. I Josep Aixalà i Casellas era fill del Vendrell.
Wow.
I mantenia una correspondència amb el diari El Baix Penedès. I és en aquesta correspondència on ell explica, entre moltes coses, aquesta visita amb el presidenciable d'Estats Units, que al final doncs és com si ara Donald Trump o Kamala Harris vinguessin, no?, a estiuejar aquí amb un... a les Canàries o a algun altre lloc, i qui al revés fos un vendrellenc, no, segur que sortiria a TV3 i a totes les notícies, que un il·lustre català doncs, ha fet d'hoste d'una de les persones més famoses en aquell moment, no, com a presidenciable i exgovernador de Nova York d'Estats Units, que de fet això feia 4 mesos que havia perdut les eleccions.
Déu-n'hi-do.
Aixalà ens explica una miqueta en el seu llibre Hores vagaroses, que es va publicar a principis dels anys 30, explica tot d'anècdotes, i ell explica una miqueta com era la Cuba, l'Havana, d'aquella època, de 1928. Ens diu concretament que de 1928 va ser un any molt... sobretot un hivern. Un hivern molt bé econòmicament, turísticament. El gremi d'hotelers de l'Havana hauria d'estar molt content, perquè diu que tant els hotels com les platges estaven plenes, i això és literalment, de gent feliç que gaudeix dels esplendors del tròpic.
No.
A on gaudeix aquests esplendors del tròpic? Doncs ens hem d'imaginar en platges que ell diu que són platges aristocràtiques. Per què? Perquè hi van els milionaris nord-americans a descansar. No hi van. Tu i jo, segurament, no sé el teu cas, però en el meu no aniria a aquestes platges aristocràtiques de l'Havana perquè no m'hi deixarien entrar. I ens explica, Xalà, explica als seus compatriotes vendrellencs, explica com són aquestes platges, no? I per fer-los entendre, els diu, una platja aristocràtica és com una mena de platja de Sant Salvador, però sense ni una pedreta, i arreglada com una sala de casa bona. Bé, per fer-li dir, és com el que tenim nosaltres, però escolta tu, de lujo, saps? I ens diu que aquests grans capitalistes nord-americans, només arribar a l'Havana, tenen l'obsessió, això cito textualment, de prendre banys de sol, ja que ja se sap, ells a casa seva, durant tot l'hivern, no poden gaudir de les delícies del sol, en aquest cas, perquè als Estats Units a l'hivern fa molt de fred, sobretot a la part nord, i, torno a citar literalment el que diu Aixalà, es tornen bojos al poder gosar en el mig de febrer d'un bany de sol.
Déu-n'hi-do.
És una cosa molt, molt, molt actual, no? A vegades fa gràcia veure com fa un segle la gent que podria ser els nostres besavis tenia una visió del món, doncs, bueno, feia el mateix que fem nosaltres.
Sí.
Tot i això, sí que la moral aquí era diferent, perquè, de fet, Aixalà s'exclama una miqueta que aquests grans capitalistes nord-americans vagin amb calça molt curta i diu, escolta, els homes i les dones van igual de curts. Mm. I s'exclama també perquè diu que aquestes dones nord-americanes, ajagudes en la sorra, ensenyen les protuberances que Déu ha sabut col·locar a la perfecció. Estem parlant, doncs, de que segurament alguna dona nord-americana va aprofitar per fer una mica de nudisme i Aixalà això li va semblar, escolta, que ell era una persona molt catòlica i que potser no feia falta.
Clar.
I així ho destaca. Bé, anècdotes a banda, no? Perquè perquè la gent, o sigui, perquè la gent entengui això, no? Que els nostres, estem parlant de que podrien ser els nostres besavis. Imagina't la teva besàvia amb calça curta, el teu besavi i la teva besàvia amb calça curta i a l'Havana. Podríem ser nosaltres perfectament. Això, la història a vegades serveix per això, per relativitzar les coses. A vegades ens pensem que sempre som els primers en fer una cosa i realment ja està inventada. Ja. Doncs bé, a Xalà s'acaba fent, en aquests 10 dies, acaba generant una simpatia, s'acaba fent no amic, però li cau molt bé el candidat Al Smith, que diu això, que ell i defensa Xalà, que és catòlic, que va perdre les eleccions per catòlic, no? Diu, escolta, és que aquest home, que és molt simpàtic, que tothom, per on te rebon va, et desperta simpatia, escolta, tothom saluda, no sé què, no ha hagut de perdre les eleccions per ser catòlic. Que és una de les, no, és un dels mantres també que es va generar en el seu moment. Clar. Doncs Xalà rebé a Smith, el candidat, acompanyat de tres altres milionaris que foren els qui l'ajudaven a financiar la seva campanya. Això és una cosa que també passa ara, no? Quan hem vist aquests dies, doncs, com veiem els candidats nord-americans? El Donald Trump al costat de l'Elon Musk, la Kamala Harris, que si amb la Taylor Swift, que si amb... Doncs acompanyats tots de grans personalitats nord-americanes, milionaris, que són els que paguen la campanya. Doncs bé, aquest comitè demòcrata, no?, de la campanya de Smith, que van perdre les eleccions, són els que se'n van a Cuba i els que rep a Xalà. I això, establint, doncs, durant aquests 10 dies amistat amb ell, Xalà, això, se sent molt atret per aquesta història de superació, perquè Smith era fill, va ser orfe de petit, va haver de treballar, doncs, venent diaris, venent coses al carrer, fins a arribar a ser primer governador de Nova York i després candidat a la presidència dels Estats Units, que era una experiència vital similar a la que havia tingut Josep Xalà, que era fill de boter d'aquí del Penedès, de jove se'n va anar a Cuba i al final va ser una persona molt respectada a l'illa i una persona una mica adinerada, no? Doncs sent en aquest candidat a la Casa Blanca una persona d'una trajectòria social similar, a la qual segurament admiren la forma de parlar, de la mateixa manera que admira aquestes eleccions que hem viscut aquesta setmana, perquè ja en l'època eren un referent mundial, tot i quan els Estats Units ja abans encara no era la potència que és ara, perquè ens explica amb meravellat com durant l'efervescència de la campanya electoral, que és, tornant a citar literalment, es derrotxen milions i milions en despeses i en fer ostentació d'un devessall d'eloqüència, és a dir, es gasten molts diners, hi ha molts mítings, una miqueta exactament el mateix que passa ara. Yeah. Però diu, Xalà, el dia següent de l'escrutini, cadascú accepta la victòria i qui surt un surt triomfant i l'altre se'n va al seu afer. Vull dir, aquí ningú no hi ha mal rotllo, però bueno, vam veure que amb Trump no va passar en les anteriors eleccions, però és un d'aquestes característiques nord-americanes, no? Que Xalà admira de tal forma que això, que es fa una foto d'aquestes vacances, en conservem una foto on apareix el director de l'hipòdrom, perquè, entre d'altres coses, a part d'anar a la platja, també van a l'hipòdrom de l'Havana, apareix el candidat Smith amb un puro a la mà, com no podia ser, apareix en aquesta foto la filla de Xalà, dos milionaris més que acompanyaven Smith, que un era el futur candidat al Tresor, que no va poder ser, si hagués guanyat, el gendre de Xalà, i l'antic cap de la policia de Nova York, que feia de guardaespatlles, tot ells així vestit a la cubana, no? Uh-huh. I ha passat aquests 10 dies, doncs, mira, una bonica experiència, cadascú cap a casa seva, a Xalà es queda a la illa a casa seva, però escriu aquesta crònica que després publicarà, doncs, el 1930. Primer publica el diari i després la convertirà en llibre el 1932. Uh-huh. I després d'això, no, diem, bueno, què va fer Smith quan va tornar cap a casa seva? Xalà es va quedar a l'illa i continuarà escrivint cròniques del dia a dia. I Smith, un cop passat aquestes vacances cubanes, se n'oblida de les eleccions, agafa forces de nou, no torna a la política, sinó que es converteix en president d'una cosa que es deia l'Empire State Corporation, que era precisament l'empresa que estava construint l'Empire State, edifici segurament dels més coneguts dels Estats Units, que ell mateix tallaria la cinta al cap de 2 anys d'aquesta visita a Cuba, al cap de doncs, dos anys i mig de ser no elegit president, i després continuaria doncs, la seva vida privada fins a morir al cap d'un poc d'uns pocs anys, moriria abans de Salah. Però bueno, ens serveix per conèixer una miqueta més a través de la mirada d'un Vendrellan que va conèixer de primera mà, pocs més enllà de Casals, no?, que va anar a veure Kennedy a la Casa Blanca. Pocs encontres coneixem així de personatges de la nostra comarca amb presidenciables d'Estats Units, i hem cregut que era interessant recordar aquesta anècdota vacacional per parlar una miqueta i conèixer una mica com van ser i com continuen sent, de fet, perquè ja hem vist que hi ha moltes coses que seran exactament igual de les eleccions d'Estats Units, que, ens agradi o no, és un dels esdeveniments més importants, no només que hem vist aquesta setmana, sinó doncs, de l'any.
Doncs, Jordi, molt interessant tot el que ens has explicat el dia d'avui i res, ens placem d'aquí un mes que ens tornis a explicar més coses interessants d'aquí de la nostra comarca.
Moltes gràcies, ens veiem.
Una abraçada.
Adeu.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.